Aquesta sintonia ens indica que és hora de parlar de neuropsicologia i per fer-ho tenim, com sempre, els 5 minuts més a la Marta Linares, psicòloga clínica i neuropsicòloga. Marta, benvinguda, bon dia.
Bon dia, Neus.
Amb la Marta parlem de temes que afecten el nostre cervell i, per tant, ens afecten a nosaltres, Marta, i havíem estat parlant de les demències que teníem, potser una mica les més comunes, aquelles que també preocupen, no?, quan les persones venen a consulta, però vam dir que hi ha altres malalties cerebrals que a vegades poden venir causades, Marta, per un dany i que també tenen les seves conseqüències, no?
Avui, si us sembla, podem parlar una mica d'aquest tipus de patologia cerebral, que és el dany cerebral adquirit. Podem explicar una mica les seves causes i una mica les característiques que té o quins aspectes podem fer una mica de prevenció. Centrar una mica avui l'atenció en aquest tipus de patologies, no? Jo penso que és molt important que les tractem perquè tenen molta incidència, tenen una alta freqüència. No estem parlant de patologies que hagin de passar en una edat geriàtrica o en una edat determinada, sinó que d'alguna manera són danys en el cervell que es poden produir des del moment en què un neix fins al final de la seva vida. Per tant, imagina't si són importants. A més, són patologies que algunes tenen alguns aspectes de reversibilitat i altres ja generen uns aspectes de ròssecs, no?, de seqüeles, i que d'alguna manera això fa que després, depèn en el moment en què passi de la teva vida, sempre necessitaràs d'una sèrie d'especialistes o una sèrie de tractaments o d'entrenaments. Per tant, jo penso que posar el focus avui aquí és molt important. Es parla molt de les demències, evidentment són molt importants, però aquelles sí que les podem situar en una etapa evolutiva de les nostres vides i, en canvi, aquestes són danys en el cervell que es poden produir en qualsevol etapa, no?
Suposo, Marta, que a més de danys n'hi poden haver-hi de molts tipus, no? I sobretot depenent de la zona, ens afectaran d'una manera o d'una altra, no?
Correcte. Això que dius és molt important. Això és molt important perquè mai podem establir comparació entre un pacient i un altre perquè depèn molt de l'edat, de les patologies de base que aquella persona tingui i que puguin estar interferint com a complicació del quadre, de l'àrea en el cervell en què s'està donant aquella lesió, aquell accident, o fins i tot de la magnitud. Si t'assembla, comencem una mica per diferenciar, no?, aquest dany cerebral adquirit del que estem parlant. Podríem dividir-ho, ho intento simplificar molt perquè es pugui entendre bé, ho podríem dividir en dos grans blocs. Quines poden ser les causes d'aquest dany cerebral adquirit? Primer de tot, dir que dany cerebral adquirit vol dir que alguna cosa passa en un cervell sa que s'instal·la de manera aguda, precipitada, i, com us deia, les dues causes que podríem establir com a més importants són: una seria, doncs, que hi hagués un traumatisme, que vol dir que hi hagi un cop, que hi hagi un traumatisme cranioencefàlic, i l'altre és quan són més aviat a nivell de vasos sanguinis del cervell els que se'ns posen malalts i són els que provoquen un canvi en una àrea del cervell.
Clar, entenem, són dues coses diferents, Marta, evidentment. Un cop és una lesió que ve de fora, per entendre'ns, i l'altra seria com una qüestió interna. Però el que sí que és clar és que el cervell, diguéssim, per sobreviure, no?, necessita sang i oxigen, etc, i unes condicions, no? Suposo que devem tenir la closca una mica com a casc, no?
És correcte.
Que és un òrgan, tots ho som, però molt sensible, no?, en aquest sentit.
Correcte. I la funció és aquesta, la de protegir, no? Tant la de protegir com la d'inhibir en un espai petit tota la massa cerebral, no? Per això és molt important, no? Ja ho veieu, que quan anem a comprar una bicicleta, anem a comprar un patinet pels nostres fills o anem a fer qualsevol cosa que afecti una mica el que és la velocitat o l'equilibri o l'aspecte motor, sempre hi ha aquesta prevenció de posar-se el casc.
I
sobretot en aquesta etapa de la infància, en què el cervell està en ple desenvolupament, creixement, i s'estan instal·lant tots els aprenentatges i una mica moltes de les estructures, no? Per tant, és un òrgan sensible que cal cuidar molt bé i que cal protegir-lo, perquè els traumatismes cranioencefàlics, evidentment, com tu bé deies, són aspectes que dius no són interns, sinó que de manera externa tenim un accident, tenim una caiguda, i això provoca una lesió interna del cervell. En canvi, les altres causes de les que parlarem és quan a dintre del cervell, sobretot en el que són els vasos sanguinis, apareix algun problema, no? Després també parlarem d'altres, com per exemple podria ser el tumor cerebral, que també són cèl·lules que s'instal·len dintre del cervell i que d'alguna manera també ocupen una àrea del cervell i que generen doncs un dany cerebral adquirit, no? Clar, el traumatisme cranioencefàlic, com tu dius, Neus, és això, un dany físic extern. El que més prevalença té són els accidents de cotxe. És a dir, aquesta és la principal causa d'aquests traumatismes cranioencefàlics. Però bueno, n'hi han de molts altres, eh? També.
Sí, perquè a vegades, i això segurament que molts oients que ens escoltin, si malauradament han tingut algú a prop o han passat una experiència, és molt fàcil fer-nos mal. És a dir,
sí.
Realment som fràgils amb el món que tenim, no? Tan ple de coses, i a vegades un pot tenir la sensació que cal una cosa molt aparatosa per fer-se mal, i és molt senzill. Caient malament d'un esgraó o ensopegant, depèn de... No? Múltiples factors, podem acabar doncs amb un traumatisme que a vegades no cal un gran accident aparatós. Vull dir que és una cosa que malauradament passa.
Jo penso que la principal causa és aquesta, la dels accidents de trànsit, però com tu bé dius, persones, nosaltres a l'àrea del sociosanitari o urgències atenem moltes persones que han fet una caiguda que aparentment ni és d'una alçada important ni és aparatosa, però que el primer cop el rep al cap. Aleshores, a partir d'aquí, clar, poden haver-hi moltes complicacions. Quan són persones grans, i a més estan prenent tractaments com, per exemple, el Sintron...
Que són anticoagulants,
Anticoagulants, doncs qualsevol cop pot ser un risc d'hemorràgia. Aleshores, veritablement, no cal tenir un accident greu per patir un traumatisme cranioencefàlic i patir algun tipus de lesió d'aquest tipus.
Què li passa, Marta? Quan tenim un traumatisme, ara estem parlant, i ja ho hem dit sempre, de forma molt genèrica, perquè evidentment cada cas és un món, no? Però què li passa al cervell amb un cop, amb un traumatisme així fort?
Clar, depèn de la intensitat. Això també tenim unes escales que ens ajuda a avaluar, no? Que van en funció una mica de l'estat d'alerta de la persona, de la resposta motora en el moment de l'exploració, de fer una avaluació de si percep, si veu bé, fem una avaluació de la comunicació, de l'aspecte cognitiu, de si en aquell moment està orientat o no. Aquesta és una mica l'exploració. Això pot anar d'un ventall d'una persona que quedi en un estat comatós perquè ha provocat una hemorràgia massiva, o pot haver-hi persones que generen un altre tipus de lesió més focalitzada, i aleshores a través d'aquestes avaluacions podem veure quan a millor estat d'alerta, millor pronòstic, quan a millor cognició d'orientació o comunicació o comprensió, millor pronòstic. Però vull dir, les variables poden anar de molt greus a més lleus, però totes solen afectar a l'estat d'alerta, el control motor, a la percepció, a la comunicació i a la cognició. Aleshores, depenent del tipus de lesió i de l'àrea, dintre d'aquests típics aspectes, símptomes que poden presentar un traumatisme cranioencefàlic, podem intentar avaluar clínicament on es troba i quina magnitud té. Aquí sí que la prova estrella no és tant una valoració neuropsicològica, sinó que en aquests moments la prova estrella és el TAC de crani. Perquè el TAC de crani és una prova senzilla, molt ràpida de fer. Nosaltres ara com a hospital també la tenim aquí, amb contrast i sense. Aleshores, això facilita molt poder fer aquesta prova. Aquesta prova és la que et diu, doncs mira, es tracta d'un procés hemorràgic, o està a l'àrea frontal o temporal del cervell, o està a l'àrea més... I aleshores, a partir d'aquí, també valoren la necessitat de si es pot intervenir. Hi ha situacions que a nivell intracranial són derivats i llavors l'especialista que et porta és un neurocirurgià, que és qui pot intervenir-te a nivell cerebral per poder intervenir en l'hemorràgia o en l'hematoma o intentar incidir en aquella lesió que s'ha generat a nivell cerebral.
Uh-huh. Ara ho dèiem, no? Hi ha una hemorràgia, una prova que ens permet saber l'abast una mica de la lesió. A vegades hi ha, entenc que hi poden haver-hi hematomes o algun tipus d'hematoma que es pot reabsorbir en aquest sentit? És a dir, això sí que el cervell té aquesta capacitat?
Sí. Mira, si parlem de l'altre calaix, que parlàvem del traumatisme cranioencefàlic i parlàvem de lo que serien els accidents cerebrals vasculars, que seria l'altre gran paquet, no?, de malalties de dany cerebral, parlaríem de què passa quan aquests vasos sanguinis s'alteren. Es poden alterar per diversos motius. És a dir, pot ser que hi hagi un procés isquèmic o hemorràgic. Val? Quan una persona té un procés isquèmic és quan el flux sanguini del cervell queda interromput.
Això, així popularment, és quan un coàgul que dius,
s'obstrueix.
S'ha quedat obstruïda i, per tant, no deixa passar, no?, la sang cap al cervell. Què li passa al cervell si no té sang, Marta?
Clar, les neurones moren. Per això és tan important l'actuació ràpida davant de la sospita d'un ictus, no?, o la consulta davant d'un traumatisme amb què comences tu a avaluar doncs, que la persona ha quedat en un estat de xoc o que la persona ha quedat durant una estona desorientada o confosa, val la pena consultar-ho perquè s'ha de descartar que s'hagi generat algun tipus de lesió. El nostre cervell no pot treballar bé si la sang no arriba o si la sang arriba de manera exagerada, com seria una hemorràgia. És a dir, tu pots tenir un accident cerebral vascular i pot ser de tipus isquèmic, que és una mica el que hem comentat ara, que és quan s'obstrueix, i en canvi el procés hemorràgic, que és quan es trenca un vas sanguini i d'alguna manera sagna. No? Aleshores, clar, si sagna, això va cap a altres, diguem-ne, es filtra aquesta sang cap a altres zones cerebrals que no són adequades. Aleshores, el cervell no treballarà bé.
Clar. Hi ha un tema, Marta, també de, de pressió, no? És a dir, perquè, clar, tenim, ara ho dèiem, tenim no, el cap i abans de la closca, per entendre'ns tots plegats, els ossos, que protegeixen el cervell. Allò és com una caixa que, clar, si augmenta la pressió, perquè ja comença a haver-hi molta sang, no? Entenc que això també és negatiu.
Això és negatiu i això és un risc. Per què? Si augmenta la pressió intracranial, aleshores aquí pots tenir risc de ressagnar, de fer un ressagnat, o fins i tot de fer una crisi convulsiva, perquè hi ha massa pressió dintre d'aquest cervell. Per exemple, nosaltres quan fem una avaluació de les proves d'imatge, hem vist casos, i sol ser habitual, que quan el dany és molt ocupant en el cervell, tu veus senyals de que allà hi ha una pressió intracranial i fins i tot hi pot haver-hi com un desplaçament de la massa. Aleshores, aquesta persona sol estar sota unes condicions molt complicades. Aquest és la fase més aguda.
El pitjor.
No? Aquesta és la fase més aguda i aquí és on és de vital importància, primer de tot, fer una intervenció farmacològica, mèdica o quirúrgica. No? Vull dir, les altres intervencions més de tipus neurorehabilitació o fisioteràpia vindran
després,
cop,
no?
El pacient estigui estable i que, a més, pugui tenir un mínim estat d'alerta per poder col·laborar amb la rehabilitació. No? Ho dic perquè això moltes vegades, i jo ho entenc, moltes vegades, bueno, nosaltres no tenim UCI aquí al nostre Hospital d'Olot, nosaltres els assolem, són derivats, el nostre hospital de referència és el Trueta, però ens els solen retornar i ens els retornen i ingressen a la unitat de medicina interna. Aleshores, Clar, remarquem sempre tant la necessitat de començar a establir la rehabilitació des del minut més zero possible, que moltes vegades genera molta angoixa quan passen uns dies i els professionals que ens dediquem una mica a nivell interdisciplinar a passar a fer aquest treball de rehabilitació multidisciplinar no es fa des del primer dia, no? Perquè ells han rebut, i és certa, la importància de fer-ho. Però també hem d'avaluar les capacitats d'aquella persona, les condicions en les que està, perquè sense això no estaríem amortitzant la intervenció i potser fins i tot estaríem establint un procés contrari, en comptes d'un benefici, un xoc. També és cert que és molt important rehabilitar, entrenar i estimular, però sempre s'ha de fer combinant una mica el que són altres estímuls positius, fomentant el descans i fer-ho amb un temps regular, perquè arriba un moment en què el cervell fa un efecte esponja, que no perquè m'hi estigui més estona o més faci, més estic incidint.
No és directament proporcional, no, diguéssim.
No. El que passa que és molt complicat estar acompanyant, un altre dia parlarem, no, de la figura del cuidador.
Sí, és important.
I jo penso que és molt angoixant la persona que està al costat contenir aquesta pèrdua motora o cognitiva, o fins i tot la por que han passat de si a nivell vital aquella persona podria recuperar, si ho superaria, fins i tot.
Sí, sí, i tant.
Aquest dematí, per exemple, abans de venir aquí amb vosaltres, he fet una intervenció a una senyora jove que venia derivada de la Goodman, i parlant amb el seu home deia: jo veritablement estic content de com la veig, perquè d'alguna manera jo vaig pensar que de la manera en què jo la vaig veure entrar a quiròfan no
la tornaria.
No? Amb ella, per exemple, el que li va passar va ser una ruptura espontània d'una de les artèries principals. Espontània vol dir que no hi ha hagut
No hi ha una causa concreta?
No hi ha un traumatisme, no hi ha res. Aleshores, aquesta persona ha hagut d'estar intervenida i s'ha hagut de fer una craniotomia, i aquesta persona en aquests moments té una afectació que és una hemiparèsia, és a dir, una focalitat de pèrdua de sensibilitat del costat dret, perdó. Té una afàsia, que vol dir que té una impossibilitat de la parla, i té un deteriorament cognitiu, que vol dir que té dificultats, en aquest cas ella, doncs, per orientar-se o per acabar de comprendre ordres. Ha passat la fase aguda, l'ha sobreviscut, ha estat durant un temps amb una activitat intensiva, i ara ens la deriven per dir necessita i és necessari continuar fent aquesta rehabilitació multidisciplinar. Aquí entrarà fisioteràpia, entrarà teràpia ocupacional, entrarà la logopeda, entraré jo com a neuropsicòleg per fer la neurorehabilitació, i ella continuarà tenint controls del metge rehabilitador, del neuròleg i del neurocirurgià, no?
Però és un procés llarg.
És un procés llarg. Durant molt de temps també s'ha treballat una mica amb els tempos aquests de el que no recuperes en 6 mesos...
Mira, això t'ho volia preguntar, Marta, perquè els que hi hem passat familiarment, això era una cosa que, com tu ara deies, també angoixava, no? De dir, si no es recupera en X temps, no, ja no es recupera més, no? I aquesta irreversibilitat. No sé si això encara es mateix o ha canviat.
No, això podríem posar a debat entre diferents especialistes i professionals, i jo crec que tots arribaríem a la conclusió de que veritablement els 6 mesos són una referència pronòstica. És a dir, tu t'imagines que tens un pacient i en aquest temps no has vist un guany qualitatiu o funcional, el pronòstic serà de gran seqüela, no? Per tant, com a referència pronòstica, la compro. Però com a referència d'ultimàtum de només tens 6 mesos per refer el dany cerebral, et dic que no. Que les persones en un procés... Després, si vols, també en parlem, o un altre dia en parlem.
Sí, avui haurem de deixar-ho aquí, però continuarà, perquè aquest tema evidentment és ampli.
Molt bé.
I tot això és important, el tema de les seqüeles, el tema de la rehabilitació, no sé si podem o no fer alguna cosa de prevenció, sempre no està mai de més, amb certes coses, i per tant, com que encara tenim tema, Marta, t'emplaço la setmana vinent.
Perfecte.
A continuar parlant-ne, i a partir d'aquí, doncs, el que dèiem, anar coneixent una miqueta més tots aquests casos que tenim i que podem patir malauradament, però conèixer també una mica com tractar-los. Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-neu.